Deixi'm preguntar-li, ja que ens acompanya a l'estudi el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, aquí l'alcalde es queixava d'inversions, que no arriben les inversions, però amb la situació econòmica actual jo seria, deixi'm dir-li, pessimista de que ara arribin grans inversions per la xarxa ferroviària catalana, no?
A veure, és que no és només la xarxa ferroviària, és absolutament tot. Només cal anar per les carreteres o circular per les carrers i cada vegada hi ha més sots. A veure, nosaltres tenim unes infraestructures que, deixant de banda de que són insuficients, es van dissenyar i es van executar moltes d'elles quan Espanya hi va bien. Clar, però és que ara Espanya va mal. Llavors, què significa? Significa que no només no es faran més infraestructures, sinó que, jo pregunto, es podran mantenir les que ara tenim? Aquesta és la pregunta. Si això afegim de que els traspassos de competències, com es van fer, per exemple, Rodalies,
sí, lo de Rodalies,
en quin estat, es va fer amb un pla d'inversió, es va fer amb un pla de manteniment, es va fer amb un pla de fluxes de caixa per mantenir... sembla ser que no. I si a la vegada afegim el tema que jo sempre trec, que és el dèficit fiscal interregional, de que, en el sentit de que hi ha 16.000 milions d'euros que surten de Catalunya i que no tornen, jo a la conclusió que arribo és que el que ha passat a Mataró passarà més vegades.
Sí, bueno, és que portem tres incidents, alguns de més gravetat, d'altres menys, tres incidents amb aquest darrer mes, no? Vull dir que, i això és un exemple, però és que el que li deia l'alcalde, és que això només, curiosament, només passa a Catalunya. O aquí ho fem molt malament, o la gestió que s'està fent és un desastre, o aquí tenim unes infraestructures molt pitjors que la resta.
Bueno, jo convido els oients que vagin a Euskadi i agafin el tren, per exemple, i que vegin com està funcionant allà la xarxa ferroviària, i que comparin, punto. Sí, només dic que facin això.
Ara que parlava d'Euskadi, avui una de les coses que he sentit aquest migdia és que el govern basc estava valorant la possibilitat d'incrementar els impostos per no caure, en aquest cas, el País Basc, en recessió. Això vol dir que l'economia basca va millor que la resta d'Espanya.
A veure, amb una cosa tan evident com és l'atur que afecta tant a la gent, la taxa d'atur a Espanya avui,
sí, sí,
territori nacional, està en el 23% i Euskadi està en el 10%. Clar, això què significa? Euskadi té un sistema de finançació pròpia, amb la qual i a la vegada té indústries d'alt valor afegit. A més, no arriben, són 2 milions d'habitants, i té molt poca immigració. Si tot això ho posem en un sac i ho belluguem, què surt? Surt una economia molt més sanejada i surt una economia amb moltes més possibilitats. I, a més, incrementar la pressió fiscal a Euskadi, com la renta mitja és més alta, es pot fer. Aquí és molt més difícil.
Ara que toquem aquest tema, avui amb el professor Niño Becerra volem parlar de diferents qüestions, ara que parlàvem d'això, concretament el diumenge em vaig fixar en un article que publicava el periòdico, que parlava de... el titular era Illa fiscal o mite foral. Era una doble pàgina que recollia el per què Navarra està sempre molt ben situada per dalt en la renda per càpita i afavorida per baix en els... com fa un moment parlàvem també del País Basc, afavorida pel baix número de gent desocupada, no? De fet, el mateix govern autonòmic qualifica el seu règim fiscal de peculiar. I jo volia preguntar-li quin règim fiscal té, en aquest cas, Navarra i el País Basc, i quina és la diferència entre ells i nosaltres a nivell fiscal, no? Hi ha tanta diferència? Perquè d'això ho expliquem poc, no?
Com de la nit al dia. A veure,
com la nit al dia?
Sí, com la nit al dia. A veure, a Catalunya, Andalusia, Galícia, Astúries, l'agència tributària,
sí,
que depèn del Ministeri d'Hisenda de Madrid, recull diners i se'ls emporta. I després, en base a unes fórmules...
matemàtiques.
Bueno, no. Més polítiques que altra cosa.
Polítiques.
Reparteixen aquests diners. A Euskadi i a Navarra és diferent. De fet, el sistema basi el navarrès no són exactament iguals. Però bueno, en el fons sí. Allà és al revés. Allà la hisenda foral recull diners i pacta amb Madrid, pacta amb el Ministeri d'Hisenda...
Què li paga?
El pes que té Navarra o Euskadi a l'economia espanyola. Per exemple,
sí,
el País Basc, Euskadi és el 6,5%, si no recordo malament. Mm-hmm. És a dir, el producte interior brut d'Euskadi representa el 6,5% del producte interior brut d'Espanya. Llavors, d'aquests diners que recull la Hisenda,
sí,
basca, dona al govern central una mica més del 6,5% perquè hi ha més coses ficades. Però bueno, és a dir, i la resta se la queda, atenció, i l'administra com ell creu convenient. De fet, no sé ja, si...
Perdoni, aquest exemple que m'ha posat, això és el País Basc, em deia, no?
Sí, o a Navarra, sí.
A Navarra. Sí. A Catalunya què passaria?
Home, si això fos així, si això fos així...
No, vull dir que ara nosaltres, amb aquest percentatge que em deia vostè del 6,5%, que ells entregaven el 6,5% en aquest cas de tributació a l'Estat, Espanya, a Catalunya, Espanya, com funciona el sistema?
Quin tant percent
és? O no hi ha tant percent?
No, és que no hi ha tant percent. No hi ha tant percent. És a dir, quan la
gent... Tot va a Madrid.
Tot va a Madrid. I llavors, en funció d'una sèrie de paràmetres, població, densitat, vull dir, una sèrie de paràmetres.
Ja.
I, a més, negociacions polítiques amb els presidents de les diferents comunitats autònomes, a l'Estat dona diners a cada comunitat. Llavors, si Catalunya tingués un sistema semblant...
Sí.
al d'Euskadi, al basc,
sí,
o al navarrès,
sí,
actualment tindríem sí, una quantitat d'ingressos al voltant dels 16.000 milions d'euros més, que aquest és el famós dèficit fiscal, que clar, no tenim. Què significaria que Catalunya tingués 16.000 milions més? Significaria, per exemple, que el dèficit intern de Catalunya desapareixeria i que en 3 anys podríem pagar tot el deute públic català, per exemple. És a dir, que, evidentment, estem parlant d'una quantitat molt important de diners. I coses, per exemple, com l'accident de Mataró,
sí, sí,
possiblement no hagués passat, per exemple. Perquè, evidentment, la inversió hagués pogut ser molt més adient, el manteniment, etcètera, etcètera.
Per tant, clar, aquí el pols està entre si Espanya permetrà o no algun dia, dic jo no sé si algun dia, perquè el pacte fiscal va per aquí o no és això el pacte fiscal?
Sí, el pacte fiscal va per aquí, però el pacte fiscal és una cosa molt estranya que
sí,
ningú entén. A veure,
no, per això li dic que...
jo el que a mi em va sorprendre moltíssim, em sembla que va ser el dilluns, que el senyor Artur Mas
sí,
va parlar de les autonomies subsidiades, és a dir, sí, això em va sobtar molt perquè això és un missatge nou, és un missatge nou aquest. A veure, jo penso que les empreses catalanes, les institucions, el carrer, els bars, els mercats, a les parades d'autobús i a les estacions de metro, la conversa no tindria de ser el Barça. La conversa tindria de ser el dèficit fiscal interregional. Jo penso,
Sí, però com que la gent no sap ni què és, doncs
bueno,
que
sí,
la gent parla del Barça que tothom teòricament en sap.
Bueno, molt bé, pues es tindria d'explicar això, es tindria de fer una campanya informativa a tot arreu perquè la gent tingui clar de que hi ha uns diners que són nostres i que no els tenim. I cuidado, i aquí no hi ha política, eh? O sigui, jo no parlo de política, això és important, eh? I això és necessari, perquè, torno a dir, coses com les que ha passat a Mataró podrien no haver passat.
Per tant, allò d'Espanya ens roba, tenia roba.
Bueno, tampoc caldria...
No, a veure,
vull dir que...
És això o no és això?
Bueno, és el seu punt de vista.
Bueno, parlem, clar...
Jo penso que Espanya no ens roba, sinó que no ens dona el que és nostre.
Ah,
que és a dir...
Bueno, perquè hi ha un sistema de solidaritat muntat a l'Estat espanyol,
sí, no,
per,
no ens torna els diners,
de compensació.
No, però
la solidaritat
sí,
excepte sí, Navarra i País
sí,
Basc. Que ve de l'època d'en Franco.
No, també contribueixen la solidaritat. A veure, d'entrada, un és solidari, però no se li pot obligar a ser solidari. Això d'entrada. Jo crec que això és important.
I parlem als alemanys, que l'altre dia vaig
sí,
dir el diari que també les províncies...
Oh, també hi ha Marlè,
els Landers del sud d'Alemanya estan catrinen perquè a Berlín s'ho estan trinxant tot.
Sí, però amb una diferència molt important,
A pagar.
Sí, però amb una diferència molt important. Sí, Baviera, Baden-Württemberg... Sí, però amb una diferència molt important. Segons la Constitució alemana, un estat federal no pot quedar per sota del que quedaria si no donés, cosa que aquí es compleix. Per exemple, la despesa sanitària per càpita a Catalunya és més baixa que a comunitats com Extremadura o Andalusia que tenen superàvit fiscal. És a dir, que Catalunya, amb aquest intercanvi, amb aquesta política, amb aquesta legalitat, perquè tot això és legal, queda en una situació pitjor. Això a Alemanya no passa, Cuidado, eh? Sí, coses com aquestes...
I què hauria... Vull dir, clar, ara... O sigui, aquesta situació que vostè dibuixa una vegada més, clar, vull dir, no té solució, això.
Sí, sí que té solució. No, no té a veure, d'entrada, torno a dir, això s'hauria de fer una campanya informativa, matxacona, és a dir, dia i nit, perquè la gent això ho conegués, explicat d'una forma clara. I una vegada la gent estigués conscienciada, llavors muntar una campanya de reclamació. Una campanya de reclamació, cambres de comerç, empreses importants, associacions d'empresaris...
Són els primers que callen.
Bueno, escolti, jo,
clar,
jo dic...
És que jo li dic, vull dir, cambra de comerç, allà on posa l'ull, posa l'error.
Bueno, a veure, jo dic el que tindria de ser.
Perquè, i llavors, si vol, parlem d'Espanair.
Bueno, jo el que dic és això, i després en tercer lloc, la tercera cosa, llavors plantejar accions. Plantejar accions.
Accions.
Accions, sí, plantejar accions. Per exemple, es podria pensar en una línia de no fer les liquidacions d'IVA. Depositar l'IVA amb un notari, amb una notaria, amb una associació, amb el col·legi de notaris, per exemple, perquè això sí, no diguessin que no s'ha pagat, però amb el tema de retenir aquestes quantitats.
Això em sembla que a Catalunya ara mateix només hi ha dues empreses que ho fan.
Sí, dues empreses.
Dues,
sí, sí.
Vull dir que...
Que posen els diners en un lloc...
I torno a dir, això no és política, eh? Això no és política, eh? Això no és política.
Perdoni, eh? Jo això ho veig utòpic, però bé, en tot cas, cadascú...
Ciència-ficció.
No, dependria de qui...
Això
és de qui mana.
Blade Runner.
Això qui mana ho ha de dir.
Bueno, dit això, l'altre dia fullejant el seu llibre, que és com un llibre, en fi, com el llibre de capçalera, el llibre que ens...
Els llibres civilinos.
Bueno, civilinos no, és que seria com la bíblia econòmica, per entendre. Repassant el crash del 2010, vostè parlava de l'any 2012 d'una taxa d'atur del 30%. Bé, el Servei d'Estudis del BBVA, juntament també amb altres informacions que, en aquest cas, ha explicat el govern, ha alertat que la xifra d'aturats podria acostar-se l'any vinent, és a dir, aquest any, als 6 milions de persones, i parla d'una taxa del 27%. Sap greu donar-li la raó, però tot apunta que aquesta espiral d'atur no hi ha manera de frenar-la. No sé si amb la reforma laboral, que demà ens explicarà el govern des de Madrid, tot això donarà un tomb o realment aquesta situació és imparable.
A veure, la taxa del 30%, jo penso que si no hem arribat ja, si ja no hem arribat, sí, estem molt a prop. Per què? Perquè aquí a Espanya només es comptabilitza l'atur com tal, amb unes regles, a més, molt esotèriques. Perquè si una persona treballa una hora la setmana abans de fer l'enquesta de la població activa, aquesta persona no està aturada, segons l'estadística. Una sola hora a la setmana, eh? Bé, si afegim el subempleo, és a dir, la gent que està treballant menys hores de les que voldria, sí, per exemple, pensem en infermeres, això a la infermeria és molt normal, una infermera que li contracten 4 hores al dia o 3 hores, però voldria treballar 8, és a dir, afegint el subempleo, jo he calculat, he fet un càlcul aproximat i penso que ja estem al voltant del 29% d'atur a Espanya, ara, ja actualment. Clar, les previsions dels bancs d'Espanya es compleixen i aquest any es destrueixen 500.000 llocs de treball, aquest any, i arrosseguem els 5,4 milions d'aturats que portem d'abans, la xifra de 6 milions, evidentment, jo penso que és molt lògica.
I vostè, com marca aquest estudi del BBVA, com ahir deia Mario Rajoy, aquest any 2012 no veu que generi feina?
No, a veure, la reforma laboral, això els polítics saben molt d'això,
sí,
l'han venut d'una forma, però l'objectiu no té res a veure amb la venda aquesta que han fet.
Amb crear feina.
A veure, la reforma laboral, tal com està plantejada, no crearà llocs de treball, perquè no es poden crear llocs de treball per llei. És a dir, es creen llocs de treball quan les empreses necessiten treball, necessiten persones. Amb una caiguda de l'1,5% del PIB, que tothom diu que com a mínim caurà el PIB a Espanya aquest any, si no és més, evidentment, no es crearan llocs de treball, amb la qual cosa, per molta reforma laboral que es faci, la tassa d'atur no baixarà. Llavors, clar, la pregunta és per què aquesta reforma laboral?
Li anava a fer jo.
Bé, per rebaixar la despesa laboral. És a dir, per rebaixar el conjunt de salaris, més cotitzacions socials, més cost de comiat. És a dir, el que es diu...
Tota l'hora baixarà.
Sí. D'entrada, les cotitzacions socials no, però jo penso que és la quarta fase de la reforma laboral. És a dir, la baixada de les cotitzacions socials a les empreses, no als treballadors, a les empreses. És a dir, i què es busca rebaixant la despesa laboral? Es busquen dues coses. Una molt, molt teòrica, que és reduir costos i poder exportar més. El que passa és que, clar, si un es porta és perquè altre li compren, i si les coses estan com estan, doncs moltes coses no es podran exportar. I la segona cosa és abaratir molt una de les apostes que s'han fet per l'economia espanyola, que és el turisme. És a dir, abaratant la mà d'obra que està en el sector turístic, es pensa que es podran baixar els preus del turisme i que vindran més turistes a Espanya.
Però, escolti, perdoni, l'any passat, a l'estiu, em va venir molt de turisme, eh?
Sí, però expliqui tota la pel·lícula. La despesa mitja...
El sector turístic sempre s'està queixant.
Sí, no, és que té raó per queixar-se, eh?
Ah,
sí? Sí. La despesa mitja per turista i dia fa 5 anys que està baixant en termes reals. És a dir, que el tràgic que té Espanya és que cada vegada venen més turistes, però cada vegada gasten menys.
El famós turisme d'Espardenya.
Exactament, exactament.
Que ningú el vol, clar.
Aquest és el problema. I encara, però clar, com Espanya està com està, l'única solució és que encara vinguin més turistes, perquè la pilota sigui més grossa.
I que gastin menys encara.
Sí, però com vindran més, la suma total serà més grossa. I això ens ajudarà...
Més quantitat, menys qualitat, més quantitat.
Exacte.
Anem
però low cost, no?
Exacte, sí, clar. Sí.
Home, per això subvencionem Ryanair, clar. Perquè vinguin, els surt més car quedar-se a casa que no venir. Més coses del seu llibre, perquè vostè parlava dels preus de la benzina. En el que portem del 2012, l'increment ha estat del 5,7% i el preu litre ronda 1,40 €. Això sí, estem lluny del que paguen la majoria de països europeus. A Itàlia la benzina es paga ja a 1,70 € i a Grècia 1,78 €. Pel darrere nostre només tenim Xipre, Estònia i Luxemburg. Jo li pregunto, vostè parlava en el crash del 2010... de que arribaríem al peak oil. Es pot donar el cas?
A veure, abans d'això, un apunt sobre el tema del preu de la benzina.
Digui'm.
A veure, el preu de la benzina, que això és el que fan els polítics,
sí.
Perquè, clar, suposo que se sap que el 60% són impostos.
Sí,
però,
això ja...
Perfecte. Perfecte. Llavors, clar, el que fan els polítics és comparar el preu a la brava con altres països. Com quan costa la benzinera el preu del litro a Espanya, a França, a Alemanya... Sí, però això és incorrecte, perquè el que s'ha de comparar és amb la renta per càpita de cada país. Llavors, jo precisament vaig fer un estudi...
A França, perdoni, es parla de que arribarà 2 € aquest any.
Sí.
Litre.
Abans d'això,
sí.
Si comparem, si fiquem amb l'equació la renta per càpita, el gasoil a Espanya està una mica més baix que la mitja europea, i la benzina, o sigui, la súper,
sí,
està en línia amb el preu mig de la benzina a Europa, posant, torno a dir, la renta per càpita. És a dir, que la benzina a Espanya no està barata. No està barata. Bé, què és el que passa? El que passa és que és evident que la benzina encara pujarà més, molt més. Per què? Perquè és una forma bastant fàcil d'ingressar diners per part de l'Estat. A la vegada està passant una altra cosa, el consum de benzina està baixant.
Uh-huh.
De fet, l'any passat el consum de benzina va baixar un 6,8%, amb la qual cosa, clar, si el consum baixa, es recapta menys i s'ha de compensar amb increments d'impostos. Evidentment, el preu de la benzina pujarà. Per altra banda, està el tema de les reserves, el tema del peak oil. A veure, l'Agència Internacional d'Energia va presentar fa un parell d'anys una ponència molt famosa, va fer un estudi posant reserves, consum i nous descobriments. I a partir d'aquest any, perdoni, l'Agència Internacional d'Energia és americana, és governamental, és a dir, no és vermella, ni ecologista, és a dir, que és... L'Agència Internacional d'Energia va dir que a partir del 2012
sí,
començaven els problemes greus amb el subministrament de petroli. I escolti, i si es va equivocar i en lloc del 2012 és el 2013, més igual.
Sí, però aquesta cançoneta jo fa anys que la sento, eh?
Bueno,
que...
i el preu està pujant cada vegada més.
Això sí. Bueno, escolti, omplir el dipòsit, depèn de quins dipòsits, va de 50, 60, 70 euros.
Gazprom ha fet un estudi i apunta que cap al 2015 el preu del barril pot arribar als $250.
Què diu ara?
Sí. 250.
Va, haurem d'anar a comprar cotxe elèctric. Escolti...
D'on trauràs l'electricitat?
No faci... No sé.
S'han venut dos el mes de gener. Dos cotxes elèctrics a Catalunya. No híbrids, eh? Dos elèctrics.
Això que pel Miguel Sebastián era una aposta estratègica.
Sí, molt.
Alguna cosa falla molt, en aquesta aposta estratègica
100,
del cotxe...
150 o 160 híbrids.
Perquè el problema no és el cotxe elèctric, el problema és el cotxe. És a dir, el cotxe és un instrument que quan el mundo va bien és genial perquè es genera molt de PIB. Però si analitzem el que fem cadascú amb el cotxe, l'infrautilitzem. I això és molt dolent en un moment en què no hi ha
recursos. Escolti, per cert, el seu alumne, Ben Tejado, el Josep Aga, l'altre dia va fer un tuit que em va cridar l'atenció, que va dir que aquest mes de gener que havia anat molt bé, que havia un increment de vendes d'automòbil aquí a Espanya, i que això que potser era un signe, bueno, apuntava que era un signe potser de recuperació.
Perdoni, ha augmentat la venda d'automòbils.
Sí, va dir el Josep.
Sí, però fem si us plau, fem un desglòs d'aquesta xifra. En particulars, famílies, persones, sí, ha baixat un 6,8%, perquè no hi ha crèdit. Aquest increment de l'automòbil on ha anat? Ha anat a les empreses llogateres d'automòbil, amb uns preus rebentats, perquè clar, quan Avis truca a un fabricant, evidentment no li venen els cotxes al preu de botiga. És a dir, això, les xifres s'han de desglossar.
Bueno, tocarem un dia al Josep que m'ho acabi d'explicar, perquè el vaig veure optimista. Dic, mira, calla, un
deixeble del
Niño Becerra, optimista. Per acabar, tenim la qüestió grega. Podem escoltar el president del Banc Central Europeu, que no prendrà avui cap decisió sobre si ha de col·laborar o no a perdonar el deute grec. Escoltem-lo.
Tothom ha estat parlant sobre què podria fer o què no podria fer el Banc Central Europeu i que seria bo que el BCE fes alguna cosa aviat, però el BCE no ha dit res i l'única cosa que podrà dir avui és encara res. Today is
still nothing. Bé, no ha dit res, per tant, jo li faig la pregunta. El govern grec, els líders polítics grecs, han arribat aquest migdia a un acord in extremis perquè el país rebi els 130.000 milions d'euros corresponent a un segon rescat. Això vol dir que faran tot el que els digui, en aquest cas,
Sarkozy.
A partir d'aquí, vostè creu que serà així? O quin és el... Quin creu que serà? O què és el que creu que passarà en les properes dates?
A veure si ho sé dir bé, sí. I clar.
A veure,
si Grècia fos una empresa, Grècia estaria en concurs de creditors. Mm. Grècia, no creix, amb la qual cosa no pot viure, i a sobre té un deute que no pot pagar. Mm. És a dir, Grècia, el que ara estem parlant, el que s'està discutint, no és aquest rescat de Grècia. El que s'està discutint és si Grècia és viable, com a país, com a economia. I com no és viable, s'estan posant parxes i tirites i pomades.
I anem esperant.
I anem esperant, exactament. Sí, perquè Grècia... És a dir,
però el no ser viable, clar, amb una empresa la tanques, com Spanair, i s'acaba...
I la gent es queda al carrer.
Exacte. Clar. Aleshores, amb un país, com el tanques?
Clar. Un país no el tanques, un país l'intervens. El que va dir la senyora Merkel de posar allà un comissari polític...
Sí, però, escolti, això és la sobirania de cada país.
Això
de
passarà. Això passarà.
Pues això serà una revolta social, perquè aquí un comissari de la senyora Merkel a
mirar
els números...
No, de la senyora Merkel no, de les corporacions, sí, i de la venda, sí, i de la banca, etc. Sí. O sigui, això passarà, Però això passarà sí o sí, És a dir, la pregunta és quan passarà. La pregunta no és si passarà. Per què? Perquè, és a dir, Grècia no pot pagar el que deu, té una deute brutal, els bancs tenen els seus actius, tota aquesta deute que saben que no cobraran, els estan parlant d'una quita efectiva del 70%, a veure, és que això no és sostenible. El problema és que, bueno, Grècia, a veure, seria assumible una fallida generalitzada de Grècia, però és clar, és que a darrere de Grècia venen més, perquè Portugal està desfet. Em comentava un senyor que ha estat treballant a Portugal per un tema de feina un mes, em deia que ell ho ha vist, a Lisboa, la gent recollint colilles del terra per fumar. Això passava a Espanya a la postguerra. Portugal està desfet, Portugal, desfet.
Però Portugal, vostè creu que seguirà les passes de Grècia?
Sí, totalment.
Irlanda?
Irlanda és una mica diferent.
Perquè és un país intervingut, també, recordem-ho.
Sí, però Irlanda és una mica diferent, perquè Irlanda...
Però Irlanda té una cosa, que té la fiscalitat a banda diferent a tota la resta de la Unió Europea.
Dels amics americans, que injecten diners.
De moment els li permeten, perquè això és una font d'inversió allà. Però, a veure, no oblidem dues coses d'Irlanda. A Irlanda, cada setmana, estan immigrant 650 persones. Cada setmana estan immigrant 150 persones, per una banda. I en segon lloc, a la tassa d'atur els hi ha pujat un 12% en dos anys. És a dir, Irlanda té una tassa... Hi ha una ciutat que és molt curiosa, està al sud-oest, es diu Limerick. A Limerick era una zona molt pobra, molt pobra, i Dell va posar una fàbrica.
Sí.
Bé, una fàbrica que empleava 3.600 persones. Dell ha tancat aquesta fàbrica. És que a Limerick, si treu vostè la fàbrica de Dell, no té res. No té res. És a dir, però res és res. Llavors, clar, és que Irlanda té aquestes situacions. És a dir, és cert que té aquesta fiscalitat i això li va bé a les inversions, sí. Però a veure, la situació d'Irlanda és que és, també és molt, molt, molt atípica, eh? Molt.
Bueno, deixarem aquí, esperarem aquestes resolucions al voltant de Grècia, veurem què passa, si és rescatada, no és rescatada, això ho sabrem en les properes hores. Professor, una vegada més, un plaer, moltíssimes gràcies.
A vostès, gràcies.
Santiago Niño Becerra. Fem una pausa, anem de compres, a veure que, si us animeu.
Alguna cosa em queda per
sí,
comprar.
Home, sí, 3 minuts de compres i tornem.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.